never get my hopes up, 'cause then I'll never get let down.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, something is my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
Molt bona tarda a tothom, són les 17 hores, comença avui diumenge Música per al Record.
No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
Benvinguts tots un diumenge més, en aquest cas dia 14 de març, que per cert se celebra la onomàstica de les Matildes. En aquest sentit, a totes les senyores i senyoretes que tinguin aquest nom, doncs moltes felicitats i que gaudeixin d'un bon diumenge. Dit tot això, avui en començarem el nostre programa tot seguit i amb una música ni en adreçats directes a escoltar música, perquè tinc interès en que escoltem plegats un tema d'un grup que ja vam escoltar fa prou temps, però és una cançó que és de l'any, doncs el grup almenys de l'any 1962, i el va editar una banda de rock estadounidenca que provenia de Union City, allà a Indiana. De qui parlem? Parlem de McCoys. McCoys és un grup que reconegut per un èxit senzill al disc i a l'èxit, però d'una transcendència enorme, ja que es va sentir moltíssim, va ser un èxit, i penso a vegades que va ser el tema del grup, la durada de la seva activitat. Com dèiem, es va reconèixer per un èxit que portava per nom Hank on Sloopy, i per ser, a més, el primer grup del guitarrista i cantant de rock Rick Derringer. En aquest cas, altres singles reconeguts del grup inclueixen Fever, que va assolir el número 7 de la Billboard, Come Up, Let's Go, Billboard, que va assolir el puesto 21 i que va ser, a més, un cover d'un tema de Ritchie Valens, i que el seu nom fou canviat per el de Rick and the Riders, a The McCoys, que es va prendre aquest nom del costat B de l'exitós disc de The Ventures, Walk Don't Run, que van titular així McCoy. Com han dit, el seu èxit més conegut és Hank and On Sloopy, que aquest sí també va arribar al número 1 dels Estats Units en la llista del Billboard en octubre de 1965, i és la cançó oficial de rock de l'estat d'Ohio. També és la cançó, diguéssim, de lluita, per dir-ho d'alguna manera, no oficial, dels Buckeyes de la Universitat Estatal d'Ohio, on poden interpretar-la en molts aspectes i actes deportius de l'estat d'Ohio. Les vendes d'aquest senzill només als Estats Units diu que varen superar el milió de còpies. Curiosament, malgrat ja han dit les circumstàncies, els McCoy van ser etiquetats com un mena, un grup de so, Bubblegum, que és un acte pop, diguéssim, com de xicle. Era una forma d'expressar desenganyament que sentien pel grup algunes persones. El 1967, després de la mort de Bert de McCoy, es va sortir de Bank Records amb l'esperança de gravar música més seriosa. Varen terminar firmant un acord amb Mercury Records i varen gravar els seus dos últims vinils l'any 1968. De totes maneres, mirant això, penso que en aquest cas, sempre, però en aquest cas puntualment, sentir aquest tema ens ha de dur, doncs, a portar la festa que en aquells anys, en l'any que es va registrar, concretament l'any 65, doncs aportava el jovent d'aleshores. Si us sembla bé, anem a escoltar aleshores aquest tema de McCoy's que aporta per títol Hank on Sloopy, any 1965. Thank you. alegre, pensem que és molt pegadís, molt pegadís. I dintre d'aquest grup que n'hem parlat, afegir una petita nota. I és de que l'any 68, tot i que van fer un esforç aquest grup per publicar música psicodèlica, amb la idea de que aquest tipus de música atrauria més a la gent de més edat de l'època. Els discos que van, en aquest sentit, editar aleshores van ser un fracàs comercial i l'activitat del grup va acabar, havent començat l'any 1962, com dic, va acabar l'any 1969. Continuant, doncs, avui, anem a escoltar un altre tema, aviam que us sembla. També no diré que del mateix estil, perquè ja, encara que no hi ha massa diferència de temps, crec que sí una diferència d'estil, potser, no ho sé. Parlem d'un grup, Edison Lighthouse. Edison Lighthouse era un grup de pop anglès que es va formar a Londres l'any 1969. El grup era més conegut, o millor conegut, per un tema que es deia Love Grows, Where My Rosemary Grows, que es va enregistrar l'any, als finals de 1969. El Love Grows, Where My Rosemary Grows fou el número 1 durant 5 setmanes i va vendre 250.000 còpies en el Regne Unit. Va assolir el màxim a la taula en la seva segona setmana. El llançament als Estats Units fou en febrer del 1970. Va assolir el número 5 en la Billboard Hot 100, venent 1 milió de còpies allà en abril i guanyant un disc d'or a la RIAA. En Canadà, la cançó va assolir el número 3. No tenim masses dades d'aquest grup, per això penso que millor que aprofitem, ja en el sentit d'anar de pressa a escoltar la cançó, i sobretot, en aquest cas, saber què és el que us sembla, i segur que quan la sentiu tots la recordeu. És una cançó que sembla que, no sé com dir-ho, que l'hagi sentit sempre ahir mateix. Anem a escoltar-la, què us sembla? Thank you. estic segur que molts us saben recordar de la cançó. El millor no us ha vingut a la memòria el nom de Edison Lighthouse, doncs si l'heu escoltat, però penso que el tema suficientment perquè va sonar moltíssim a casa nostra. Seguint amb el nostre programa, ara ve el moment d'escoltar amb un senyor que us haig de dir. Avançarem dient que ens en anem puntualment a l'any 1967 i que parlarem d'un senyor que es deia Philip Wallach Blondheim III i que va ser més conegut com Scott McKenzie. Scott McKenzie, comercialment denominat, va néixer a Jacksonville, Florida, un 10 de gener de l'any 1939. I va traspassar a Los Angeles, Califòrnia, un 18 d'agost de 2012. Evidentment, a més de cantant, era estadounidenc. D'una forma una miqueta semblada amb els intèrprets que hem sentit abans, ens referim al fet de que es va fer mundialment conegut gràcies al seu únic èxit, gran èxit en aquest cas, del tema que es denominava San Francisco. Que en realitat, entre parèntesis, aquella portada molt especial que va sortir en el seu moment, deia Be Sure Where Flowers in Your Hair, any 1967. Aquest tema el col·locaria en la llista d'artistes amb un sol èxit i més reconeguts en la història de la música popular del seu país. El senyor Phillips, o com diem Scott, es va criar a Carolina del Nord i Virgínia, on va poder establir una amistat amb un dels amics de la seva mare, que es deia John Phillips. L'any 1961, Phillips i McKenzie van conèixer a la vegada a Dick Baseman i van conformar doncs, el que es va conèixer com The Journeyman i van registrar 3 àlbums per Capitol Records. Abans de desintegrar-se, la cosa va ser bastant breu, l'any 1964. Aquest, com han dit, de Journeyman, varen parlar tots dos sobre el fet de poder formar un nou grup. McKenzie va estimar-se més seguir en solitari i John va contactar amb Denny Doherty, Cass Elliot i un tal Michelle Phillips, que era la seva segona dona. Suposo que aquests noms us deuen de sonar, no sabeu de què potser en aquest moment, però us sonen. Què tal si parlessin de mames antepapes? Potser sí, no? El cas és que el grup molt aviat va emigrar a Califòrnia. Phillips va escriure i va produir San Francisco per Scott, que fou editada i llançada al mercat l'any 1967. Phillips va tocar la guitarra durant la gravació i Michelle li tocava unes campanetes que se sent a vegades en altres fons, en el de fons de la cançó, de la música. Immediatament el tema es va convertir en un èxit i en una espècie d'himne hippie assolint posicionar-se en les llistes de tot el món i dintre del top 10. La cançó va ser molt popular, com hem dit, amb tothom, a tot el món i sobretot també aquí a Espanya, que també van tindre moltes versions. Jo continuo dient, i en aquest cas coincideix que, per exemple, una que va estar molt ben arranjada i que m'agradava en el seu moment és la que van produir els Mustangs. hem de dir que l'any 1986, amb això ens acomiadem per sentir el tema, va començar a interpretar novament i a representar una nova versió de The Mamas and the Papas de l'èxit Kokomo, que és un tema coescrit amb The Beach Boys. Durant cert temps va reemplaçar a Denny Doherty en l'agrupació de John Phillips. L'any 1998 es va retirar del grup per residir ja permanentment a la ciutat de Los Angeles, on va morir a l'agost de 2012 a causa, curiosament, d'una malaltia que es coneix com a síndrome de Guillain-Barré. És una malaltia que afecta el sistema nerviós i que li havia sigut diagnosticada en l'any 2010. Dit tot això, penso que hem d'anar corrents a escoltar aquest San Francisco i contemplar aquest cabell, aquestes flors en el cabell de les dones. Aquest tema de Scott McKenzie. No sé, transmeteix com una mena de pau, no? Tranquilitat, que en definitiva és una miqueta el símbol dels hippies. Bueno, després d'escoltar, doncs, San Francisco, ens vam retrobar amb un grup que ja hem escoltat, inclús aquesta temporada. Lògicament l'escoltarem amb altre tema. A qui ens referim? Ens referim a Bee Gees. Bee Gees, que com ja han donat dades sobre ells, no ens estendrem pas massa. Únicament recordar-vos que és un grup musical britànic que es va formar pels germans Gibb l'any 1958. L'altre dia, quan vàrem escoltar una cançó, si no menteixo, de Robin, i també quan vàrem escoltar a tots els germans junts, vàrem fer un comentari en el sentit de que s'havia donat un punt d'inflexió a la seva carrera abans i després de l'any 1975. Bé, al respecte, avui el que farem és anar-se precisament a la primera època, diferent, res a veure potser al meu criteri amb la música disco, però que en definitiva el que produirà és que de San Francisco ens en anem a Massachusetts. Una cançó que suposo que tots recordareu, també molt agradable de sentir, i que es va enregistrar l'any 1967. Si us sembla, anem a escoltar-la tot seguit.
Something's telling me I must go home.
Crec que no manquen, o no sobren, millor dit, comentaris, i que la diferència entre una òpera i l'altra és no solament evident, sinó que és molt patent. Bé, dit tot això, ens anem a escoltar amb un altre personatge que també hem escoltat, molt conegut, i com en dic, inclús aquesta temporada, si no menteixo, hem escoltat un tema d'ells. Parlem ni més ni menys que de George Harrison. També, com en el seu moment vam donar les dades oportunes, avui farem algun petit tret de la seva, de part de la seva vida, molt, molt curt, molt breu. George Harrison va néixer a Liverpool, com sap, un 25 de febrer de 1943 i va traspassar en novembre de 2001, concretament el dia 29 de novembre. Ja van comentar que era multifacètic, músic multiinstrumentista, compositor, cantautor, productor musical, productor cinematogràfic, filàntrop, activista, pacifista, ecologista, guitarrista i, com no, cantant de la banda del grup del conjunt de Beatles. Encara que John Lennon i Paul McCartney foren els principals compositors dintre del grup, Harrison també va incloure composicions pròpies en els discos dels Beatles, casos que ja vam citar, com per exemple I Need You, Taxman, I'm My Man, With You, Without You i Something i Here Comes the Sun. Després de la dissolució dels Beatles l'any 1970 aproximadament, va estar un temps encara, diria que influït o si d'alguna manera es vol tapar encara per les ombres de Lennon McCartney, i després d'aquest temps, com dic, va publicar gran part del material que havia estat acumulant durant els últims anys amb el seu projecte més elevat per la crítica, que era All Things Must Pass, el seu primer àlbum triple per atrapar. All Things Must Pass va suposar l'entrada triomfal per la carrera musical en solitari de Harrison, silenciant així les veus que, discrepants, li vaticinaven una mala carrera per ell al costat de l'àlbum John Lennon, Plastic Ono Band, Lennon, Graham, de Paul McCartney i de Ringo Starr, i All Things Must Pass és considerat, aquest últim, el de Harrison, un dels àlbums més treballats per un Beatle en la seva carrera en solitari. L'àlbum que va assolir, va aconseguir el número 1 en les llistes d'èxits britànics i estadounidens. Incloia els singles d'èxit My Sweet Lord, que ja hem escoltat aquí, així com un altre que no recordo ara si anava amb la mateixa cara o no, o era un altre single diferent. El cas és que el títol d'aquest segon també que dèiem és White is Life, que va entrar dins dels 10 primers llocs de les llistes. Anys després, Harrison precisament seria víctima d'una demanda degut a una suposada violació de drets d'autor amb la cançó precisament de My Sweet Love, ja que deien que suposadament imitava un senzill, un single, d'un grup denominat The Chiffons, He's So Fine. En un principi, bueno, i en principi final, Harrison va negar l'acusació en un judici que va acabar perdent l'any 76. Es dona la curiositat o la circumstància de que ara mateix el tribunal havia acceptat la possibilitat de que Harrison hagués copiat amb el subconscient, o sigui, subconscientment, l'èxit de The Chiffons com a base de la seva pròpia cançó. I aquest argument el va utilitzar per d'alguna manera mofar-se del tribunal amb un tema propi també fet d'ell, que era This Song, que es va publicar posteriorment. Les disputes per als drets d'autor van continuar amb la dècada dels 90, amb el Pink Manager de The Beatles, Alan Klein, que va denunciar a George Harrison després que aquest comprés a Breaktunes la companyia que tenia els drets d'autor de He's So Fine. El cas és que, amb el temps, i finalment, Harrison va acabar posseint els drets d'autor de les dues cançons. Així a vegades és la vida, no sabem el perquè, però així funciona. De totes maneres, ara el que ens ocupa i el que voldríem escoltar és precisament el segon tema que hem escoltat, que hem nomenat, millor dit, fa un moment, en quant a aquesta tasca en solitari i que també va ser un èxit destacat. Ens referim al tema What is Life? What is Life és un tema llarguet de l'any 1971 que, bueno, tots el recordareu de seguida que el posem, això segur. Per tant, si us sembla, mira, ja em comença amb la veu, perdoneu, si us sembla, anem a escoltar-la tot seguit. Bueno, us ha semblat el tema? Tot l'heu reconegut? Han passat 50 anys ja, Déu meu senyor. Bé, de totes maneres no ens mourem pas de l'any 1965, tornem uns quants anys enrere, per parlar d'un duet. En aquest cas parlarem d'un duo, matrimoni, que eren Sonny and Cher. Sonny and Cher, com diem, era un duet estadounidenc de música pop conformat pel matrimoni Sonny Bono i Cher. I van estar actius en aquest sentit, en aquest, diguéssim, junts, entre l'any 1964 i més o menys fins l'any 1977. Aquest grupet va començar la seva carrera a mitjans dels anys 60 servint de veus secundàries en gravacions d'un afamat productor, ja desaparegut, Phil Spector. Però van aconseguir la fama i l'èxit comercial amb unes cançons determinades, en aquest cas com Baby Don't Go, The Best Goes On i sobretot I Got You Baby. Després de firmar amb el segell Atco Atlantic Records, el duet va fer una sèrie d'àlbums cap a finals de la dècada dels que es van establir com a referents consolidats del moviment hippie. La seva forma de vestir i bueno, la seva estrenar doncs era d'aquest caire. A més de que van estrenar una primera pel·lícula que es va titular Good Times, però que hem de dir de seguida que no va tindre massa o cap èxit en els teatres i que va marcar en definitiva un primer declivi amb la seva carrera. Es van reinventar a l'any 1970 incursionant exitosament en la indústria de la televisió amb un show que es deia The Sonny and Cher Comedy Hour, un show de varietats que fou líder d'audiència en l'horari estel·lar i considerat aleshores un dels més populars. L'any 1972 van reprendre sense èxit la carrera musical amb el llançament al mercat de dos àlbums d'estudi sota el segell MCA Records. Malauradament van començar els problemes personals, inclús entre la parella, i el matrimoni es va divorciar l'any 1975 i d'aquesta manera va ser el principi del fi de la carrera junts. Tots sabem que, bueno, Sonny ja va desaparegut, va traspassar, però que Cher, amb la seva carrera en solitari, doncs bé, ha assolit doncs la part d'èxits en tots els aspectes, cinema, música, etc. A propòsit d'això, el tema que escoltarem avui és el que hem citat, I Got You Baby. Aquesta cançó fou considerada per la revista Rolling Stone com un de les millors, de les 500 millors cançons de tots els temps. Molt versionada, realment pegadissa, furiosa, l'any 65 va ser tot un impacte aquest tema. Si us sembla, anem a escoltar-lo.
Thank you. There's no such place as make believe, but when I look at your face, I'm not so sure.
Disculpar, no hem punxat la cançó I Got My Baby, sinó A Little Man, també de Sonny and Cher. Aquesta aclaració és forçosa per no induir-vos a error. El tema, també enregistrat l'any, en aquest cas 66, doncs era doncs molt famós, va ser molt famós, i això de Little Man no sabem, sempre ens quedava la dubte de saber si es referia al petit gran home o no, però bé, la cançó agradable i divertida. Dit tot això, anem a continuar ràpidament perquè el temps passa volat i volem que ens retrobem amb un altre grup que hem escoltat. Hauríem de retrobaments una miqueta, no? Tret del Lighthouse. Bé, parlarem altra vegada de Foundations. Foundations, que el vam escoltar aquí, té alguns temes, evidentment, que van sonar moltíssim, i nosaltres avui ens referirem d'una forma breu, i sempre diem quin és l'inici i quina és la seva activitat i escoltar la seva cançó. Així direm, com vàrem comentar el seu dia, que Foundation fou un grup britànic de música soul que va estar activa entre els anys 1967 i 1970. Característica, el grup estava conformat per músics de diverses races i nacionalitats i va aconseguir el reconeixement comercial especialment per dues cançons: Baby Not That Life on You, que va ser número 1 en la llista de Reina Unit, i en el single Charlie en Canadà, que va ser escrita per Tony McAuley i John McLeod. I l'altra cançó era de Build Me a Buttercup, número 2 al Regne Unit i 3 als Estats Units. Aquesta va escrita també per McCaulay, però en aquest cas per Mike Darrell, quan aquest últim era cantant principal en el grup Manfred Mann. Realment aquest grup de Foundations va ser el primer grup interracial o multiracial amb una cançó número 1 en la dècada dels anys 60. Com a característica fonamental del grup, afegir que va ser un dels pocs grups britànics que va imitar amb èxit el que es va conèixer com el sonido, el Somotown. I en aquest cas, l'agrupació va signar un contracte amb Pai i va estar treballant en aquesta discogràfica, en la que va publicar, si no menteixo, 3 àlbums, fins la seva separació a l'any 1970, com hem explicat. Si us sembla bé, i fixant-nos bé avui, ara, en aquest cas, amb la cançó que escoltarem tot seguit, és un enregistrament de l'any 1967 i que l'hem citat ja. És Baby Not That I Found You. Anem a escoltar-lo. Aviam com sona aquesta gent. Tot això el que farem, si us sembla bé, perquè a poc ens hem acostat ja a l'última part del programa, és escoltar, això sí, amb estrena, no l'hem escoltat, jo que sàpiguem mai, amb aquests anys, amb un altre duet. Un duet que va enregistrar i que va ser famós, evidentment, en la dècada que estem tractant, en aquest cas, anys 60. De qui parlem? Doncs parlem de Chad and Jeremy. Chad and Jeremy fou un duet de folk rock britànic dels anys 60 que estava format per Chuck Stewart, en realitat David Stewart Chadwick, que va néixer el 10 de desembre del 1941, i Jeremy Clyde, en realitat Michael Torren Thomas Jeremy Clyde, nascut el 22 de març de 1941 a Dorney, a Buckinghamshire. Foren part, com la majoria d'aquesta, diríem, jornada de fornada que va sortir després de la Segona Guerra Mundial, vull dir, després del 40, en aquest cas, doncs van formar part en el seu moment de la invasió britànica, musical en aquest cas, i, com es sap tothom, va ser una lluita absoluta per la quantitat de grups britànics que van conquerir l'escena estadounidenca i a poc el món sencer. El primer senzill de la Reina Unit va ser una cançó que es deia Yesterday's Gold, produït per un John Barry i editat per Ember Records. Va sortir al mercat l'any 1963. Aquest va ser el seu únic èxit en el seu país. Però en els Estats Units el seu èxit fou més gran. Siguen en aquest cas el seu segon senzill, Summer Song, que va assolir, va aconseguir, va classificar en el número 7 del Billboard, doncs, el que, com dic, li va obrir la porta de l'èxit. Els èxits següents van ser, doncs, Willow Weep for Me i Before and After, cançons que varen sempre entrar en el top 20. Realment, en total, Chad and Jeremy van tindre 7 èxits en els top 40 dels Estats Units entre els anys 1964 i 1966. Degut a la seva popularitat, van aparèixer en sèries de televisió. Concretament, mira, tinguen aquí anotada una que era Batman, la sèrie de televisió, en els episodis de desembre de 1966. Concretament The Cats Mill i The Bats Countdown, on la villana, la dona dolenta, vamos, en aquest cas, Gatúbela, Julie Newman, intenta, doncs, sostreure les seves veus. En el segon episodi, ells canten Distant Shores i Teenage Failure. Dit això d'aquesta gent, doncs què millor que escoltar com cantaven. Per això ho farem amb una cançó de l'any, com hem dit, 1964, que porta per títol, també crec que l'han citat, Summer Song, cançó de l'estiu. Encara queda una mica lluny, però anem a veure com funciona aquesta Summer Song.
Showing off their silver leaves as we walked by. Soft kisses on a summer's day, laughing all our cares away, just you and I. Sweet, sleepy warm that summer nights, gazing at the distant lights in the starry sky. They say that all good things must end someday. Autumn leaves must fall. But don't you know that it hurts me so to say goodbye to you? Against my window pane, I'll think of summer days again and dream of you. They say that all good things must end someday. You know that it hurts me so to say goodbye to you. Wish you didn't have to go. No, 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 no. And when the rain beats against my window pane, I'll think of summer days again. Dream of you. Bueno, no sé què us ha semblat la cançó. Crec que és dolça, és tranquil·la, reminiscència sembla que de temps anteriors. Bueno, en definitiva, el que estava mirant i estic preocupat és que el temps passa volant i haurem aviat d'acomiadar-nos. Jo tinc la intenció, de totes maneres, si no us importa, mirarem d'introduir un nou tema, espero que càpiga tot, i si no, pues, la setmana que ve continuarem. De totes maneres, gràcies per la vostra atenció, que passeu molt bona setmana I bueno, gairebé fins a les portes de la primavera. Millor, crec que mai s'ha pogut dir més clarament i millor. El pròxim diumenge, si no m'enganyo, és dia 21 de març. Bueno, molta sort, una abraçada i fins diumenge que ve. Anem a escoltar, com dic, un tema ràpid fins on arribi, de Detrox. Concretament porta per títol Will Think i està enregistrat l'any 1966. Anem a veure com sona aquest senyor.
Como siempre en el Prat Radio, todas las novedades, los números uno, lo mejor de lo mejor. Really 91.6, más música. El Prat Radio, toda la música per tu.
Escoltes el Prat Esports.
Bona tarda i benvinguts a una nova...